Recollir els excrements del ca és la teva responsabilitat. No embrutis el nostre municipi.
Set i mitja, comença aquí a Ràdio Pollença, la crònica cultural. Tenim a Bernat Cifra avui a l'altra part del telèfon. Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Maria Àngels.
Benvingut.
Bona tarda. Bé, com que fa fred i qui més que manco està constipat, gràcies per haver-me connectat amb el telèfon.
Només faltaria. Endavant, Bernat.
Sí, endavant i tal. Bueno, com veus, tenim un temps que està bastant assoleat, el sol és bo, no el veré, i l'anuncia per quasi tota Espanya aquests dies. El jorn d'abans, que en Costa Llobera en el principi d'hivern, o sigui, per d'haver mitjan desembre, deia, el dia es va arrufant, ara li podríem dir, el dia es va dilatant, de manera que l'antònim d'arrufant pot ser dilatant. El dia es va arrufant i ara el dia es va dilatant i cada dia tenim un adormiment més de llum, el qual mos alegra moltíssim perquè l'hivern amb aquestes fosques i amb aquestes negros sempre mai simpàtic del tot. Bé, volia començar sorrellant el sant d'avui, això ho solen fer, que és Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Sant Francesc de Sales, francès suís, d'una regió fronterissa entre França i Suïssa, que és la Savoia, era savoià. Aquest senyor tenia un estil literari impressionant, de manera que escrivia molt bé. I, a més, el que havia de dir de vegades en els sermons o el que havia de dir en els seus fels, ho repartia en fues que anava donant de porta en porta allà on estava destinat, en el destí no és que tenia. Per tant, d'això ha fet que l'Iglesi, per aquesta difusió escrita de la doctrina, no, de la doctrina cristiano-catòlica, aleshores l'ha fet patró del periodista, perquè això requereix un estil molt periodístic, és a dir, un estil ràpid, un estil de poques paraules per dir moltes coses, etc, etc. Ja sabeu com és l'estil periodístic, i aquest senyor el tenia amb altra categoria. Això no vol dir que no escrigués també llibres preciosos en d'ells. S'ha de recordar el manco aquestes dues. Introducció a la vida de Gota, si un vol saber cap a on va en les seves defuncions i tot això, anirà molt bé si va dirigit per Sant Francesc de Sales a través de la vida de Volta, introducció a la vida de Volta, un llibre que ha estat editat mil vegades i traduït també a molts idiomes. No us podeu imaginar des de que va sortir, de l'any 1600, i la quantitat de versions i d'edicions que ha tingut. I l'altre és també important, Tractat de l'amor de Déu. Bueno, aquest senyor és molt conegut, sobretot, per les ànimes que va dirigir. Va dirigir, per exemple, una senyora que és de Chantal, que això, una senyora que es deia Chantal, una senyora enormement rica, però que ho va passar molt terrible quan va enviudar. Quan van viure tot el temps que va estar amb el seu marit i van tenir 4 o 5 fills, era una monada això, però després en viudat va caure en mans d'un familiar realment molets, importuns i tot això, però normal que ella tenia un camí de santedat que li traçava precisament Sant Francesc de Sales. I aquesta senyora Chantal és la que actualment és Santa Francisca i Chantal. I varen fundar entre els dos les monges de la visitació, les anomenades visitandines que cuiden molt de les escoles i també cultiven, atenen a pobres i tot això, i sobretot a dones perduades. Això que ja era una situació terrible per França, això ja ho va intentar, o ho van intentar Sant Francesc de Sales i Santa Francesca Chantal, que abans era baronesa, varen intentar fer un ordre que pogués posar un poquet d'ordre, i pogués subvenir això a l'educació dels infants i en el trato de la dona marginada. Bé, va ser bisbe de Ginebra, va ser, i sobretot també és importantíssim, a més d'això, de gran escritor, de gran periodista i d'autor d'aquestes obres i de director d'aquestes ànimes selectes com la Chantal i altres, aleshores, a més, va ser bisbe i va haver de lluitar terriblement amb uns que succeïen en el Lutero i molt més radicals contra el cristianisme, que se deien el calvinistes, en Calví, en Calví, que era un senyor que anava molt més enllà del rigorisme de Lutero, de mal que si de vegades un diu són protestants, però si diuen ja són calvinistes, mal assumpte, en fi, perquè són més exagerats. Bé, això va ser la figura impressionant de Sant Francesc de Sales, aquells homes que omplen tot un segle, perquè dirigeixen molta gent, prediquen molta gent, lluiten amb molta gent, i dins la seva humilitat tenen una prepotència impressionant. L'Iglesia pot estar contenta de que en el segle XIII s'hi va tenir un Tomàs d'Aquino, que era un gran teòleg, i en el segle Quint va tenir en el segle IV va tenir un gran Sant Agustí, i tota l'època ha tingut verdaders calops, verdaders coses importants. Aquí en el segle XVI, exactament, va viure entre 1567 i 1622, entre aquests 75 anys va ser una vida d'un gran home, d'un gran francès, d'un gran escritor i d'un gran apòstol, Sant Francesc de Sales. És curiós perquè dos o tres segles després, quan hi va un sant italià que se va com a mig xiflar d'ell, en el tercer any de morir, aquest senyor es deia Sant Joan Bosco. Sant Joan Bosco també va fer una feinada a la joventut, no podeu imaginar. I aquest senyor, a l'hora de fer un ordre religiosa, per perpetuar la seva labor, els va posar ni més ni manco que salesians, recordant el seu mestre de feia 300 anys, Sant Francesc de Sales. Demava que de Sant Francesc de Sales, passant per Sant Joan Bosco, tenim els salesians, que és una gent que ha fet una feinada a les escoles impressionant. Bé, com bé, jo ho recomano a molta gent. Això de passar els dies del calendari, els dies sense averiguar cap santa ni cap santa, jo no ho aconsello a ningú. No ho aconsello. Un dirà, ja m'ho ve les seves beatades. És igual, un pot prendre. Però el destacar cada dia qualque persona revelant, sobretot del calendari, això dona molta cultura i dona molta pau i fa i benestar, no hi ha dubte, perquè un que sigués aquí Sant Francesc de Sales, de veure el que va patir ell en el seu temps, en aquests 75 anys a la Savoia, entre Suïssa i França, va ser impressionant, no és veritat? De modo que aquests homes s'han de destacar, per això jo recomano destacar, si no cada dia, algun dia del mes, els sants importants. Jo ho recomano amb tota l'ànima, i si m'haguessin de discutir tot això, m'aprestaria a discutir-ho, perquè no me fa por que discutessin una cosa així. Molt de sants de cada dia són molt importants que se destaquin. Bé, en aquest dia, donat que dimecres passat era Sant Antoni, bé, jo diré dues paraules de Sant Antoni, de Sant Antoni i l'Opi, que enguany va ser enormement accidentat. Això ja ho sabem, hi ha anys que pareix que s'hi ajunta tot. Hi va haver accidents per Ternelles, pel camí de Ternelles, quan el duen, encara que no sigui gros, i després el remate de que s'aixapàs el pis, se partís, i el lloc de 24 metres que tenia, quan el tallaren, se va tallar a 15 metres. així tot, Déu-n'hi-do, perquè una vegada plantat damunt les 10 i mitja, 11, s'ha pujat, el varen coronar, ni menys ni manco que la 1 i 10. La 1 i 10 ja era la matinada del dia 18. Ja la matinada del dia 18, això és una desgràcia, perquè aquesta pujada en el pic és una cucanya, una prova, diguéssim, que es diuen cucanyes, de pujar per troncs i per... sí, per aquestes coses, les cucanyes ja són les que són, i això era una cosa, unes armacions que se posaven antigament, i d'aquí ve l'origen del Pi de Formentor, unes armacions, unes cucanyes, unes... bé, i això enguany va anar malament i supos que l'any que ve s'haurà de prendre mesures molt fortes i sobretot que muntar una junta que se reuneixi amb molta antelació, que eviti sorpreses i que vagi estudiant bé el trasllat, la força per estirar el Pi, etc. Perquè realment el Pi de Pollença té una categoria cultural impressionant i n'hi ha a d'altres llocs, també tenim en el Port, n'hi ha a Campanet i altres pobles, però Pollença és el més emblemàtic, possiblement el més alt, però ja veig, a lo millor li sobraven un parell de metres, ja he dit, el dia entrà per 24 metres i aquí només en podien sembrar 15 metres. Així tot, Déu-n'hi-do, perquè ja dic, va ser coronat a la 1 i 10 de la matinada del dia de 9. Bé, després bé, ha vengut Sant Sebastià i és una festa també molt important, és un patró advocat contra la pesta. La pesta era una de les pelles grosses, ha estat una pella grossa de la humanitat fins que se varen inventar els antibiòtics, i pesta n'hi ha agudes a tot temps i a tot lloc, i per tant a tot temps i tot lloc s'han invocat els sants i s'han fet les mil títeres i les mil proves amb herbes en tota aquesta de begudes i en tota aquesta de la medicina més rústica que hi pot haver. Bé, i Sant Sebastià és patró d'una pesta que hi va a Mallorca, per través del segle XIII, i clar, el varen adoptar per patró a Palma i també a Pollença, li feren no de patró, però sí una gran festa. Des d'aquí vull donar l'enhorabona en el dos que ballaren, els cavallets, els cavallets que varen ser en Biel Santa Creu i en Martí Cerdà. Aquests cavallets remunten a que és una cosa militar, perquè Sant Sebastià era un militar ni menys ni manco que de l'emperador Dioclecià, un dels darrers emperadors que ha tingut Roma, davant del canvi de règiment de Roma, de l'imperi és ja una ciutat governada per el papa i tot això. Abans hi havia l'imperi i el darrer emperador va ser en Dioclecià, i en Dioclecià tenia per aquestes fetges tenia una excel·lent madre i mà esquerra, aquest capità que es deia Sebastià, i se'n va dur un xasco impressionant quan va veure que la seva mare s'havia fet cristià. Ardia d'aquella religió que estava enfonyada per dir les catacumbes i que s'anava a poc agafant molt d'adeptes. I doncs, entre els adeptes, mireu per on va agafar Sant Sebastià, i aquell pobre home, ja imbuït per la nova idea de la caritat cristiana, de la bona nova i de tot això, va començar a repartir limosnes en els pobres i en els malalts i tot això, sobretot cristians que vivien a les catacumbes. Això li va valer una denúncia impressionant de l'emperador, al qual el va cridar i va dir: en Sebastià, jo mai m'hagués pensat això de tu, de qualsevol altre sí, perquè jo tinc molta gent a les meves ordres i molta gent que m'és infel, però tu estàs a les meves ordres i m'ets fidelíssim. I doncs, de l'amic que té més important, resulta que t'has fet d'aquests cristians, d'aquesta secta que està com a cucaratxes de valles, per dir les catacumbes. No, Bueno, i així Sant Sebastià el va condemnar que fos assetjat, o sigui, ferit per les setgetes, per les fletxes. Sembla que no va morir d'això, que una bona senyora el va cuidar i el va arribar a curar. La cosa no era gent clara, però mireu per on va treure allò. Se torna a ser conegut per l'emperador, el qual el va mandar degollar, i així mort el perro, mort de la ràbia, devia dir més o manco l'emperador Dioclecià, un dels darrers emperadors de Roma. Bé, Sant Sebastià té això, els cavallets, ja hem dit, Biel Santa Creu i Martí Cerdà, i l'estendà en Joan Rafael Coves. Molt bé, tots aquests, enhorabona, i en fi, que no se perdi mai, ni la tradició dels cavallets, que serien els cavalls de militars d'alguna de la companyia que ha dirigit Sant Sebastià, cavalls militars, tot això convertit després en dansa, era molt propi després convertir els elements emblemàtics en dansa, com les àguiles, que també se converteixen en una dansa d'aquest au que se diu les àguiles, perquè elles eren, les àguiles eren les patrones del gremi, el gremi de teixidors, i com que el gremi de teixidors ballava la festa del Corpus, aleshores van imposar l'àguila com a, diguéssim, muñeco, i perdona la deixona, per ballar, com a, i ja sabeu que Pollença, les àguiles se ballen extraordinàriament bé. Cavallets n'hi ha per més llocs de Mallorca, i se mesclen en cociers i de totes les coses. Nosaltres sembla que és allà on ho tenim en la forma més pura, de cavallets, exclusivament. I després, àguiles sembla que no n'hi ha Pollença. Tot això m'ho fa pensar molt que Pollença, terra de tradicions, a més d'una gran història, una gran història, aleshores tenim també tradicions. Tot això ho hem de cuidar enormement. I ja vagi des d'aquí la meva pobra votació o vot a favor de les homes i dones, o lots i lotes, que cuiden aquests valls, que cuiden perquè vagin d'un any a l'altre. Bé, Sant Sebastià, Sant Antoni, ja hem parlat quatre coses d'això. Després també hi ha una cosa que em fa molta gràcia del punt informatiu, que l'heu de llegir sempre tot, perquè hi ha una autèntica exhibició de fotografia i de testa que fa por, i tot a color. Ja he dit, sempre dic que és un dels millors, tal vegada el millor periòdic de la part forana. Bé. I aleshores aquí hi ha un racó destinat a les torres enceses, torres de defensa, torres de la Ribera, que una vegada encesos servien per comunicar-se si venien pirates, si venien naus beligerants, abans naus d'aquest país venien a robar, o a robar persones, o a armar guerres o guerrilles. Per això servien les torres, perquè donaven avís d'una torre a l'altra de dia en fum i de nit en foc. I tot això estava enormement reglamentat, i ho sabien entendre en quantes fumarades volia dir que hi havia perill, o en quantes fumarades s'havia acabat el perill. I el mateix en quantes follarades durant el dia, i després en quantes s'havia acabat ja el perill. Tot això és importantíssim. I el tenir aquest carinyo ara per les torres de defensa, del quals nosaltres tenim un exemplar únic, que la torre del Barcús, un exemplar fenomenal, és veritat que l'han retocat i l'han reformat un poc, en canvi no va tenir tanta sort la torre de Sant Vicenç. Però al manco veig que s'encenen o s'encendran aquests dies per comunicar-se d'una part a l'altra. Tot això té un mèrit enorme i m'ho fa pensar sobretot en una dels credos actuals, que és la defensa dels drets humans. No importa pensar avui en dia en què les maldats molt venguin per carta de naus i de pirates i de vaixells que venen de fora i entren aquí i s'enduguin homes, o s'enduguin monedes, adobes, o s'enduguin de tot. El fet de que dins una comunitat guardin tampoc els drets humans i, per exemple, sobretot la dona, el passa de metro i mig, maltractada, marginada, amb dinavetades per tot, tot això, està una miqueta... vaig de la idea aquesta de que hi havia unes torres que de la mateixa manera que mos alliberaven del perills marítims, ara mos han d'alliberar de qualsevol manera del perills que tenim a les ciutats, perquè avui en dia que a qualsevol pis, a qualsevol casa, a qualsevol carrer o plaça, hi pot haver una casa amb un drama d'aquests, amb guinevetades i homicidis cada dos per tres. Bé, volia jo acabar aquesta estoneta dedicant un record a en Miquel Bota, que va morir exactament dia 27 de gener del 2005, del 2007, 2007, a 85 anys, 85 anys, en Miquel, que era un cas extraordinari de facilitat d'escriure i de fer la crònica de Ponència i de fer sarsueles i tot això. Bé, Miquel també, com has de suposar, me'l va deixar bastant de llibres de poesia. Aquest se diu El Ropit, i el trob és una obra molt redona, molt ben feta. Comença per estar dedicada a un gran amic de tot Pollença, que va ser don Toni Rosselló Andreu de Porreres, que va arribar a la balla de Pollença, però que abans de la balla i després era un home que no podíem prescindir d'ell, perquè era un home que favoria tot el de Pollença. Com ara tenim el Tonell, que afavoreix tota la cultura de Pollença, i tot don Toni Rosselló també tenia aquesta estimació a Pollença i afavoria la cultura. En Bota li va desdicar aquest poema. No corre ni una ala d'aire per la frescor del matí. El sol, deixant el jaç d'ones, té peresa de sortir. De la finestra sobira una crossa sol de pins que cap a la mar pentinen llur cavallera de brins. El sol, ple d'espurnes vives, saltironant mig dormit, entra poruc dit l'alcova fins a aixassar-se al meu llit. Llavors, entre els galls que canten, els porcs que grunyen seguit, el bramús de la vedella, que encara no es pot munyir, el bramar de la somera que vol palla, i el conills i el gos que lladra, i madona que arreu mana i llança crits, he sentit com una queixa que del cor m'ha anat al mig. Cau no cau, a la finestra s'hi ha posat un ropit. Ocell de quatre plometes, i en tan poc esté per ric. Pobre ocell, escoix, no vola, tremola, l'hauran ferit. M'hi acosta, té els ulls vidriosos i del cos tot ple de visc, té plomes escarrinxades i fred, més qui o cellit. Les meves mans prest l'agafen i ell s'arrufa atemorit. Com li plau l'escalf amable de sentir-se com el meu. Ja l'he curat, d'alegria l'avi vora el foc somriu, com un desmai de tristesa s'ofreix l'ocell al partir. El gràcil ròpid ja vola, creuant el cel infinit. Un tros de la meva vida vola en l'ocell agraït. Han passat els anys. Recorre la vida un riu de neguits. L'homo ha muntallat riqueses. I el ròpid segueix humil. La gratitud es traspassa dins el niu de pare a fill. Cada dia, ve despertar-me un ròpid. O sigui, direu que està bé la gratitud d'un animaló que el poeta el va curar, perquè tenia ales escarrinxades i potser tenia sang, i amb una paraula, i se posava que quasi queia de la seva finestra. Però el va curar i després el va mollar. Cada dia ve un ròpid, durant anys, un ròpid a passar-se a la... en la finestra del poeta, en aquest cas de Miquel Bota. És un poema molt ben fet, molt rodó, sense dir més ni manco de lo que toca, subjectant-se enormement en el tema. En fi, també avui que deu fer de 7, deu fer 11 anys que ja m'ho va deixar, i de Miquel Bota. I de, amb això també nosaltres aprofitam per recordar la seva esposa, na Maria Perelló, que fa menys anys, perquè va fa morir fa 2 o 3 anys, i tota la família seva, que han d'estar contents de tenir un home important de la seva família, un fill il·lustre, un home que m'ho va deixar una obra immensa i que té cosetes tan mones com aquest, el Ròpid. Bé, i res més, ja vendrem, a mi me penso que no me toca dimecres que ve, així que podeu descansar d'aquest xerrador, d'aquest paraulé, que es diu en Bernat Xifra de Can Garrit, descansareu una setmana, i perquè me toca d'aquí a 15 dies, perquè la missió de pròxim dimecres l'han de donar en el de l'Ajuntament, segons ja està acordat. Bé, idò, res més, no vos oblideu de repassar el punt informatiu. Hi ha molta, molta, molta d'informació, tant escrita com en fotografia. Hi ha molta. Hi ha articles molt bons, tot el que diuen Torres del carrer de Pollença, tot això és mos du a conèixer més Pollença, la història de Pollença i la geografia urbana i rural de Pollença. És molt important conèixer el carrer, conèixer el topònims. I en Torres és un home d'una categoria enorme que mos du aquesta informació, que això li costa molt a ell, perquè ha de mirar de com se deien moltes coses antigues, com se deien antigament i com se diu ara. Després també en Tomàs Vibot, que mos du coses d'història més aviat de fora de Pollença, Martorell, etc. No hi ha per què ara dir tot això, en Ramon Reig, que és el que fa els articles més llargs, i mos parla de la vida de cada dia, de molts aspectes de Pollença, vivències, coses que ell ha viscut, que és importantíssim això. Hem de llegir el diari, el punt informatiu, i a ser possible l'hem d'enquadernar. Això no vols dir perquè me paguin a mi per fer propaganda, perquè un pot dir, això és un negoci del PIB, enquadernar. O sigui o no ho sigui, jo aquí col·laboro cada setmana, cada 15 dies, resulta que he de pagar l'enquadernació i no tinc aquest benefici. Però aquest esforç cultural que ha significat un periòdic, perquè imagineu-vos per un moment que no existís el punt informatiu Pollença. Hi hauria una barbaritat de notícies que se diluirien, serien com el fum i ja no s'entendria més. En canvi, a través d'aquest periòdic, quan se vulgui escriure o escriure més tons de la història moderna de Pollença, han de passar necessàriament per al punt informatiu, perquè hi ha una barbaritat d'informació. Molt bé, idò, moltes gràcies per la d'atenció que m'heu posada. Si no teniu cap opinió en contra, ja sabeu que estic ben obert a la polèmica o simplement a la visi a la contrarietat, no faltava més. Bueno, bona tarda i fins d'aquí 15 dies. Adeu.
Adeu, Bernat, moltes gràcies. I falten 3 minuts per les 8, 2, ja millor dit, fins aquí aquest programa d'avui. Això ha estat Petit Plaer, la Ràdio Pollença. Les emissions en aquesta ràdio municipal continuen avui mateix a partir de les 8 i mitja amb el programa Fantasma de l'Òpera. I després la programació habitual amb el magazín Fil per Randa demà de matí a partir de les 9 amb Joana Solivelles i Nila Oliver. Mentre tant, i tant, adéu a tots i passeu un molt bon vespre.
Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.